Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida. Puntuals, com sempre, són les 12 i 20. Avui dimarts, no 13, eh? No. Dimarts, 12 de febrer del 2019. Hores d'ara, per cert, més fresca avui, eh? 8 graus a la ciutat de Lleida. Com sempre, buscarem primer de tot la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. I avui... avui estaran amb nosaltres... tindrem estudi ple avui, eh? De fet, estaran amb nosaltres 6 dels guanyadors i, de fet, seran els guanyadors i els primers accèssits del concurs periodístic per nau d'aquest 2019. Estaran amb nosaltres avui, doncs, cadascú explicant el text amb el que han resultat guanyadors o primers accèssits i per què han escrit això. I ja sabeu que jo, ja que els tinc aquí, sempre els hi pregunto el mateix, si ja tenen clar el que volen estudiar, si escolten la ràdio i d'altres històries. Doncs avui estaran aquí i estaran una bona estona amb nosaltres, són 6, i per tant haurem d'estar una bona estona amb ells. Però encara ens quedarà temps, per obrir la finestra dels records del Joan Bellmunt i plantar-nos a la una. A partir de la una tenim la Nacional 240, parlarem de cuina i també parlarem d'altres propostes de... doncs d'una clínica d'estètica. Avui parlarem del sobrepeix i de l'obesitat. I a 2:15, la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabem parlant de tot, fins i tot jo crec que algun dia hem acabat parlant de política. Però vaja, des d'ara fins a arribar a les 2, 8 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Carolina Pons, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim cels poc ennuvolats i serens a Lleida i temperatures mínimes que baixen. S'arriba a 5 graus sota zero a la Seu d'Urgell, 4 graus sota zero a Viella, 1 grau sota zero a Lleida, Balaguer i a Tàrrega. Quan a les màximes pugen al Pirineu, però baixen a la resta de la província, deixen gelades febles més intenses en àrees del Pirineu. Destaquem 17 graus de màxima a la Seu d'Urgell, 14 a Lleida, 13 a Balaguer, 12 a Tàrrega i a Viella. Quan el vent avui bufa, vent variable fluix. Demà continuem amb cels serens o poc ennuvolats i temperatures que continuen pujant al Pirineu, tot i que es mantenen amb pocs canvis a la resta. Veurem també gelades febles, sobretot al Pirineu. Destaquem 3 graus sota zero de mínima per demà a la Seu d'Urgell, 2 graus sota zero a Lleida, 1 grau sota zero a Balaguer i 0 a Tàrrega i a Viella, quan a les màximes rondaran els 15 graus. Demà bufarà vent variable fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Carolina. Tot seguit parlem d'un matí mogut a la ciutat de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Bueno, doncs ha començat ja, eh? De fet, porten 2:23, perquè són les 12:23 i això ha començat a les 10. Crec que ha començat bastant puntual, a més, el que s'ha anomenat com a judici del segle. Curiosa, eh? Perquè estem al 2019, falta molts anys d'aquest segle. No sé si hi haurà algun judici, però vaja, dels 19 anys que portem es veu que és el judici del segle. El judici del procés ha començat aquest matí a les 10 del matí. Els CDRs a Lleida també han estat actuant des de bon matí. Han estat actuant tant al rectorat com al pont de la universitat. Pel que fa al rectorat, un grup de persones han tancat amb cadenats cap a 7:45 tant la porta principal com les dues portes situades a l'aparcament, al darrere de l'edifici. Els estudiants que s'han trobat les portes tancades finalment han pogut accedir alguns per una de les portes d'emergència situada a l'entrada posterior. Cap a 9:15, 2 hores després, la Universitat de Lleida ha decidit trencar els cadenats i obrir les portes. No sé si és que ja els hi anava bé tenir la universitat tancada, però vaja, trencar 3 cadenes, tardar 2 hores perquè la universitat decideixi obrir les portes, vaja, em sembla que com almenys una estona de temps llarga. En fi, les classes han quedat afectades, ja que les de primera hora no s'han pogut fer i molts dels professors i alumnes que s'han trobat amb les portes tancades han tornat cap a casa. És veritat, perquè jo també he tingut la meva època d'estudiant i a la mínima excusa que tenies, doncs, escolta, cap a casa i avui no es fa classe, eh? Però, vaja, els professors, doncs, jo crec que hauria de ser d'una altra manera. Després de tancar les portes del rectorat, els CDR s'han dirigit cap al pont de la Universitat de la Ciutat, que connecta el campus de Capona amb el rectorat. Allà han tallat la circulació amb pancartes i contenidors on es podia llegir "No és un judici, és una vergonya", i també han col·locat diversos contenidors als carrers laterals i enmig també de la via per impedir la circulació. També els CDR han dut a terme una caminada reivindicativa a la Nacional 260 a la Seu d'Urgell en defensa del dret a l'autodeterminació durant la protesta que ha començat a les 7 del matí, ha durat una hora i han ocupat un carril del tram urbà de la via. En fi, passem a la crònica judicial. Finalment s'ha condemnat a 45 anys de presó el caçador acusat de matar dos agents rurals a Aspa fa 2 anys. L'Audiència de Lleida imposa a Ismael Rodríguez 22 anys de presó per cada assassinat i 1 any per tinença il·lícita d'armes. I Assaja confia en l'arxivament de la causa per l'abandó d'un vedell ferit a la seu del Parc Natural de l'Alt Pirineu. L'entitat Nova Eucària demana més diligències i que se'n citi més testimonis. Per la seva part, el president d'Assaja Lleida, Pere Roquer, diu que espera que s'arxivi la causa sobre el vedell abandonat a la seu del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Ho ha dit després de pujar a testificar.
Per nosaltres aquesta causa s'ha d'acabar aquí, i cada un que faci el que vulgui. És evident que nosaltres hem de treballar i la gent que ens ha volgut acompanyar no els hi podrem estar mai tan agraïts perquè haguin volgut estar al nostre costat quan la seva feina és estar als camps. Simplement li hem explicat el fet del per què havia passat. És un company nostre, el Manel, és un company que ha patit un atac i, evidentment, el seu ramat, com se va demostrar aquell dia, va quedar ferit aquell vedell. Ell, durant el procés, l'ha estat cuidant. Desgraciadament, el va haver de sacrificar.
Canviem de tema. Ara això ho dic amb to de broma, però, vaja, que a ningú se li corrigui posar-se malalt. No, està prohibit, eh? Res de posar-se malalts. Jo sé que si ho podem triar, ho triarem tots, eh? Bromes a part. Urgències de l'Arnau de Vilanova està al màxim i amb esperes de fins a 24 hores per ser ingressats. Fa setmanes que els box estan doblats a causa de la grip i ahir mateix al matí només hi havia 7 llits lliures en tot l'Hospital Arnau de Vilanova. Tot i això, Salut assegura que no hi ha cap mena de col·lapse i que tot està bé. Aquest matí la Fundació Solidaritat Carrefour ha donat equipament tècnic per la cardioprotecció dels menors amb paràlisi cerebral de Catalunya. L'acte, que estava previst que comencés a les 11 a la seu d'Aremi, ha hagut de ser retrasat perquè el regidor de l'Ajuntament de Lleida ha arribat tard. Però tot i això, el nostre company Elder s'hi ha acostat i ha pogut parlar amb els protagonistes.
En un acte solidari avui, la Fundació Solidaritat Carrefour han entregat equipament tècnic per a la cardioprotecció dels menors amb paràlisi cerebral a la Federació Catalana de Paràlisi Cerebral i Etiologies Similars. La presidenta d'aquesta entitat ha recalcat la importància que té dispondre d'aquest tipus d'equipament.
Tindre equips de primera atenció, si comptant que puguem tindre una infermera tot el dia, doncs podem evitar el que quan arriben els serveis d'urgències pues ja haguem fet la primera intervenció.
Així és, els desfibradors donats els rebran 7 entitats que ajudaran a més de 300 nens i nenes que tenen una greu discapacitat i en molts casos algun tipus de cardiopatia associada.
Gràcies, Elder. Parlem d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
El Hyundai Kona ha estat escollit millor cotxe de l'any a Espanya 2019. A més, la seva versió elèctrica, amb una autonomia de fins a 449 quilòmetres, és el primer SUV elèctric en rebre aquest premi. Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs permeteu-me que torni a començar amb un to d'humor. Un altre expedient X amb esport, a Lleida, al Lleida Esportiu, l'equip de futbol. I és que el Lleida Esportiu renunciarà a signar aquesta temporada el tradicional conveni anual amb l'Ajuntament de Lleida després d'haver-ho fet també l'any passat 2018, amb la qual cosa també renuncia amb aquest gest a percebre aquesta subvenció municipal anual de 180.000 euros. Fons del club han explicat que el motiu de la discrepància és amb el model de conveni que té la paeria, que especifica que és una ajuda per a l'esport base quan, de fet, es tracta de diners que repercuteixen en el pressupost global de l'entitat. Per la seva part, l'Ajuntament de Lleida, i concretament el seu alcalde, Fèlix Larrosa, ha dit que no la donen per l'avís d'embargament d'Hisenda. I ara aquí anem a l'expedient X que deia al principi, i és que, ja sabeu que fa mesos va sortir a la llum el llistat de persones o d'entitats amb deute amb Hisenda. És un llistat oficial, que es pot trobar per canals oficials, en el qual apareixia el Lleida Esportiu amb una quantitat propera al milió d'euros en concepte de seguretat social. El club mai ha donat cap mena d'informació. És que ni tan sols ho ha desmentit, ni ha dit que és un error, ni ha dit que sí que és veritat. No ha dit res absolutament. No hi ha cap mena de declaració, no hi ha cap mena d'informació, res de res. Però l'Ajuntament, per si de cas, i recordem que quan un club, per exemple, en aquest cas té els pagaments, els cobraments embargats, doncs si l'Ajuntament de Lleida dona aquest pressupost, aquests 180.000 euros aniran directament als comptes de l'Estat i, per tant, doncs el club diu que per problemes de que no es posen d'acord no els vol i l'Ajuntament diu que no els dona perquè aniran directament. Per la seva part, la Diputació de Lleida sí que té previst donar la seva subvenció de 110.000 euros. De fet, el 2018 ja ho va fer i el 2019 està previst que segueixin els seus cànons. En fi, és un d'aquests temes que veurem si més aviat en traiem l'entrellat. Sort, tindrà el seu Mundial. Les obres es reprendran demà una vegada presenti l'Ajuntament un informe a Agricultura que garanteixi la preservació dels ous de truita. Realment, al final, hi ha hagut acord entre totes les parts implicades i, per tant, doncs, s'ha arribat a bon port. I avui tenim jornada intersemanal a Moquei, Roger.
Sí, pràcticament sense temps per recuperar-se de l'esforç del partit contra el Noia i, sobretot, del cop anímic que va suposar perdre una oportunitat d'or de situar-se en zona Champions, el llista viatja a Girona amb l'objectiu de sumar els 3 punts contra un equip el qual ja va eliminar els quarts de final, els vuitens de final, perdó, de la Copa de la Sers. Recordem que aquest és l'últim partit dels de Folguera en Lliga abans de viatjar a França per jugar diumenge contra el Nantes en els quarts de final de l'Europa Cup.
Gràcies, Roger.
Este es un mensaje a toda la población. Muy pronto van a notar un gran, grandísimo seísmo. Sí, han oído bien. Compártanlo. Es importante. Línea directa 902-123-197.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Cansado de trabajar? ¿De madrugar? ¿Cansado de estar cansado? Revital. Toma Revital. Revital recupera tu energía dejando atrás el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estás informat.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Mira, tot seguit, això ja ho hem anunciat avui al principi del programa, però tenim aquella... És una d'aquelles entrevistes cícliques que fem anualment, però que em fa molta il·lusió perquè, a més, és un concurs que pràcticament vaig veure néixer i que, llevat d'algun any, jo crec que he conegut a pràcticament tots els guanyadors. T'estic parlant del concurs Pernau, que segurament n'has sentit a parlar. Jo t'ho explico cada any. És un concurs en el que els centres... escolars de la ciutat participen de la següent manera. Han de fer un escrit els alumnes com si fessin una carta al director d'un diari. El tema és lliure i cadascú escriu el que vol. La extensió és, doncs, això, la carta al director dels diaris. Tots sabem que estan a la segona o tercera plana. I bé, tot això es presenta en un concurs, es valora i, bueno, com tots els concursos, hi ha un guanyador, els accèssits, primer, segon i tercer, i cada any el rebem aquí. Hi ha tres categories, la de primer i segon d'ESO, la de tercer i quart d'ESO i la de primer i segon de batxillerat. I jo sempre dic el mateix. Jo fa anys, a les primeres edicions, les persones que... Bueno, els nois que van venir aquí a la ràdio i van explicar el seu escrit, avui en dia, doncs segurament ja són persones que estan treballant, que ja han acabat els seus estudis, o no, perquè això d'estudiar és veritat que no s'acaba mai, però que han passat els anys i, evidentment, segur que han fet ja la seva carrera, ja tenen la seva feina, i això és el que faran també els nostres 6 propers convidats. Mira, jo els obro el micròfon i us els presento, i abans, fora de micròfon, parlaven molt, eh? Veurem ara si els ha agafat la vergonya o no. Jo crec que no, eh? Mireu, estan amb nosaltres avui els guanyadors i el primer accèssit de cada categoria. Us presento a la Bruna Massaguer, és la guanyadora de... Ella cursa segon d'ESO i està a l'Institut Samuel Giligaia. Bruna, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Molt bé. El primer accèssit d'aquesta categoria ha estat pel Ot Serres, que cursa primer d'ESO, de l'Institut Samuel Giligaia. Ot, què tal? Bon dia.
Sí, bon dia.
Ets el més petit de tots, eh?
Sí.
Això és un problema o un avantatge?
No ho sé.
Jo, ja t'ho dic jo, és un avantatge. Saps els anys que et queden a tu per davant?
Molts.
Ja m'agradaria a mi tenir la teva edat, eh? Sí, és un avantatge, això. També estan amb nosaltres la guanyadora de quart d'ESO de l'Institut Samuel Giligaia, l'Ares Escolar. Ares, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I el primer accèssit també de quart d'ESO, també de l'Institut Samuel Giligaia, el Guerau Massaguer. Guerau, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon dia.
El Guerau repeteix. Ja sí, vas estar sí, aquí sí. L'any passat, eh?
Sí.
Vas participar també al concurs per nau i també crec que abans ho dèiem, dic, ara no recordo si va ser guanyador primer accèssit, però vaja, va ser un d'aquests dos, eh? Enhorabona, Guerau.
Merci, merci.
I dels grans, es porten 4 anys entre tots, eh? 4 o 5 anys, però vaja, dels grans, de batxillerat. La guanyadora ha estat de cursa segon de batxillerat, la Pilar Roig, dels Maristes. Pilar, què tal? Bon dia.
Bon dia, molt bé, molt contenta. Molt bé, molt bé.
Escolta, tu que tens a l'hotel davant? Ara el mires i... Ara et canviaries per la seva edat o no?
Buah, jo crec que no, eh?
No?
És que fa d'anys ja que jo vaig passar per primera ESO, però bueno.
Bueno, tu veus lluny?
Sí, o sigui, realment sí que ho veig lluny. O sigui, la ESO són 4 anys que és com que encara no saps ben bé què fer i llavors coneixes a molta gent i veus moltes coses, però se fa llarg, jo crec.
Bueno, m'agrada que em treguis aquest tema de no saps ben bé què fer, perquè ara us preguntaré, i entenc que els de batxillerat sí que teniu clar el que heu de fer, però vaja. Escolta, i de primer accèssit de segon de batxillerat també de l'Institut Guindàvols tenim a l'Alba Genís. Alba, què tal? Bon dia.
Bon dia, bé.
Bueno, Alba, tu saps el que seràs de gran?
Sí, jo vull estudiar història.
Molt bé. Ho tens clar, eh?
Sí.
Ho tens claríssim.
Sí.
I què tal la història, ara?
Bé, molt bé.
Ah, perquè clar.
Història d'Espanya, sí.
Sí. I la Pilar, tu que em deies això, tu també ho tens clar o no?
Bé, a mi m'agradaria fer química, crec, però encara no estic del tot segura.
Encara no estàs segura? Al mes de febrer? Quan ho trieu, això?
Jo crec que...
A l'abril?
Al març o a l'abril, sí. Encara falta un meset per pensar.
Falten, sí, poques setmanes, però bueno, veig que ho tens bastant clar, eh? Escolteu, els demés, els Guerau i la Ares, vosaltres esteu acabant l'etapa d'ESO, vosaltres ho teniu clar, que voleu ser de grans?
Bé, la veritat és que és una pregunta que crec que mai la tens clara del tot.
És difícil,
però,
aquesta.
Bueno, de moment estem pensant en el batxillerat i jo crec que tiraré cap al científic.
Cap al científic.
Però bé, encara no sé res segur.
Tu, Guerau, em contestaràs el mateix que l'any passat? O, vull dir, has canviat o és el mateix?
Bueno, l'any passat no, et vaig dir que no en tenia bàsicament ni idea.
Ah, vale, em pots enganyar perquè no me'n recordo, però vull dir que, clar, en un any passen moltes coses. I aquest any què tal?
No ha canviat res, jo crec.
Tampoc no saps el que vols ser de gran?
No en tinc ni idea.
Però ciències o lletres, que sempre pregunto això.
Bueno, jo tiraria per lletres, però encara
lletres,
no ho sé.
Però encara no ho tens clar, eh? La Bruna i l'Ot, no sé jo si us heu plantejat ni tan sols. Què voleu ser de grans?
Bueno, jo voldria ser biòleg.
Ah. Escolta, Ot, ho tens claríssim, això, eh?
Bueno, no sé.
No, escolta, que em sembla perfecte, eh? Si saps el que vols ser, és perfecte, això, eh? I la Bruna?
Pues no ho sé. O sigui, és el típic que de petit sempre vols ser moltes coses, però...
Què volies ser de petita? Bueno, de petita, escolta, una mica més petita.
Jo sempre he tingut el somni de dissenyar moda, però...
Ah, sí?
Sí.
Molt
sí,
bé, sí. Molt bé, molt bé. Hi ha grans dissenyadors i dissenyadores, eh? Però gent molt, molt, molt important al món, eh? En fi, escolteu, va, que no us he portat aquí per... No, vaja, no us he fet venir per parlar del vostre futur acadèmic o professional, tot i que sempre m'agrada preguntar, perquè us ho faig, perquè com que sé que no ho teniu del tot clar, doncs justament per trencar una mica el gel. Escolteu, que sou guanyadors i primers accèssit d'aquest concurs per nau. Vull que m'expliqueu cadascú quin és el text que veu presentar i per què el veu escriure. Bruna, el teu text La Bruna, recordem, és la guanyadora, cursa segon d'ESO, està a l'Institut Samuel Gil i Gaia, i, Bruna, tu has presentat un text que porta per títol La sorra d'Argelers. Explica'm què has escrit i per què.
Pues he escrit sobre un homenatge a la meva besàvia, Ramona, que va viure allí una gran etapa de la guerra, i doncs crec que sempre ha estat present a la meva vida, i doncs fa poc que ja no hi és, però no l'he oblidat, sempre ha estat aquí.
Però no l'oblidis mai, eh? Molt bé, doncs escolta, em sembla perfecte, eh? Escriure dels nostres grans, per entendre'ns, dels pares, dels padrins. Al final, d'una manera o altra, ens acaben marcant una mica, no?
Sí, sí.
O sigui, potser els padrins no estan tan a sobre nostre com els pares, però sí que és veritat que sempre hi ha aquell consell, aquella conversa, aquell moment que estàs parlant d'una altra cosa i que et diu una frase que després et queda, oi?
Sí.
Molt bé, doncs, Bruna, escolta, enhorabona.
Gràcies.
El primer accèssit ha estat pel Pelot, que fa primer d'ESO, l'Institut Samuel Gil i Gaia. Ot, tu de què... Bueno, el teu text porta per títol Aprendre a nedar.
Sí.
Què has escrit?
Jo parlava sobre els immigrants.
Ah?
Com una petita història sobre un amic meu que de petit doncs va immigrar cap a Espanya.
I des d'on?
Des de l'Àfrica.
Des de l'Àfrica.
Bueno, en realitat me la vaig inventar, però...
Bueno, i com li va anar?
Doncs bé. Bueno, no tan bé.
Bé o no tan bé?
No tan bé. Va tindre uns quants problemes al principi.
Uns quants?
Sí.
Uns quants.
Però primer, al principi, no se sap molt que són immigrants, perquè parlo d'un gran viatge per descobrir nous llocs i noves experiències.
I escolta, tu amb el teu text, què volies dir al final?
Doncs que...
Sí, quina és la moralina que diuen?
Que es conscienciessin una mica de que acceptin més els refugiats.
Uh-huh.
I els immigrants que venen d'altres països.
Però escolta, la immigració és un problema?
Per algunes persones sí, per alguns no. Alguns creuen que...
I tu què creus?
Jo crec que s'ha d'acceptar tothom.
I els refugiats?
També.
I tu aquests temes com els arribes a conèixer? És a dir, com t'informes?
Perquè hi ha moltes notícies per la televisió d'aquests temes.
Uh-huh. No, que, aviam, que a mi m'agrada molt que reflexioneu sobre aquests temes, que de vegades ens pensem que són temes de grans i resulta que els grans són els que fem els problemes i no els sabem solucionar. Potser us hauríem d'escoltar més a vosaltres, que teniu menys perjudicis. Aprendre a nedar és el que ha presentat Elot Serrés i ha estat el primer accèssit de primer d'ESO del Samuel Gil i Gaia. Gràcies, Ot. La guanyadora de quart d'ESO del Samuel Gil i Gaia també, l'Ares Escolar. Ares, escolta, tu vas escriure sobre... Bueno, el títol és Desetiquetat.
Sí.
A veure si sé per on vas.
La meva idea era parlar d'un tema que a tothom li passa una mica, no? De que a vegades ens sentim sols o no trobem... aquell grup, no?, que estem més confortables, i és que sempre volem posar etiquetes a tot, no? Tenim com aquesta mania de posar-nos una etiqueta i dir formem part d'aquest col·lectiu, d'aquest tipus de persones. I llavors volia exemplificar de que tothom som iguals, no?, tothom som iguals, som persones, però alhora tothom som diferents, no?, i que volem posar-nos etiquetes, i és una mica absurd perquè, no sé, perquè tots som únics. Llavors ho vaig voler exemplificar amb una història molt senzilla d'un bolígraf que era de color vermell i que arriba a parar a la caixa dels bolígrafs blaus, no? I que no sap què hi fa allí. I en realitat el que vull representar, no, és una persona que arriba a un lloc i que veu que com a que no sent part d'aquell lloc, no? Però és que en realitat aquesta capsa l'hem creat nosaltres, hem ficat nosaltres l'etiqueta de bolígraf blau, i en realitat cadascú és únic, cadascú, doncs, un té el tap així, que està més així, l'altre té la tinta gastada, l'altre... Bé, no?, que tots són diferents i que tots som únics. I que és una mica absurd posar-nos etiquetes perquè, no sé, cada persona és especial. I això era una mica la idea que volia plasmar a través d'aquest conte, que és, bueno, és una història molt senzilla per a que tothom, no sé, la pugui entendre i la, no sé, pugui treure les seves conclusions.
Que bo aquest text, eh? T'has sentit etiquetada? Alguna vegada?
Bé,
o exclosa?
jo crec que sempre, jo que sé, quan arribem a algun lloc nou o quan comencem l'institut o quan arribem a un lloc, a un estat escolar o potser quan ets gran i arribes a una feina nova, no? Crec que tothom es sent de vegades apartat i que si ens arribéssim a plantejar això, en realitat no passarien aquestes coses.
Molt bé. Molt bé, gràcies, Ares. El Guerau Massaguer és el primer exèrcit de quart d'ESO del Samuel Giligaia, també. Guerau, aquest any el teu text porta per títol Semper Eadem.
Sí. No,
és així, eh?
Sí, sí, sí.
Què vol dir això?
Vol dir sempre igual, sempre el mateix.
Què has escrit? A veure, Guerau.
He escrit, bàsicament, una reflexió sobre guanyar i perdre, el guanyador i el perdedor. Que diguem. Mm. I que normalment els guanyadors de les guerres, per exemple, són els que després han escrit la història de la manera que els ha convingut. I no sé, vaig trobar que era un fet bastant interessant que podria remarcar la meva redacció.
I al final la conclusió?
Bueno, la conclusió és aquesta, no? Que
tampoc ens hem de refiar massa de com
sí,
està explicat.
Sí, que la història està explicada d'una manera, però que realment hem de ser crítics, no? Que no ens hem de creure tot el que posa amb un paper mai i que o sigui, sempre hi ha...
Que hem de ser inquiets?
Sí, bueno, que sempre hi ha algú que es beneficia, no?
Uh-huh.
Vull dir, si la història està escrita d'aquesta manera és perquè... Bueno, en la meva redacció parlava del gran militar, no? També una mica així posant-me amb temes més complicats, però sí, la conclusió bàsica era aquesta, que no t'has de refiar ni del que et posa en un llibre d'història ni...
Molt bé. Saps el que són les fake news, no?
Sí. O sigui...
Aviam, això és del segle XXI, per entendre'ns.
Sí, sí,
però,
sí.
Però vindria a ser una cosa similar, oi?
Sí.
Molt bé. Has dit al principi el tema de guanyar i perdre. És un tema interessant. Fa molts anys, saps que les relacions empresarials sempre s'intentava guanyar a tota costa. Ja s'ha demostrat que la bona relació comercial entre empreses i entre clients i empreses és aquella relació win-win, que diuen, que és jo guanyo i tu guanyes. Mm. Aquesta és la bona i duradera, no la de jo guanyo i tu perds, perquè si jo guanyo i tu perds, tu no tornaràs.
Clar.
Val? No, és, sí, sí, no, no sí. Parlem d'una situació bèl·lica, però la bona situació és la de jo guanyo, tu guanyes. Tots guanyen.
Sí.
Molt bé. Gràcies, Guerau. I la guanyadora de segon de batxillerat és dels Maristes Montserrat, és la Pilar Roig. Pilar, tu has escrit un text que porta per títol Diàleg de màquines.
Sí.
Explica'm.
Jo he fet un article d'opinió que parla sobre la informació i sobre el biaix de la informació, que és el fet de com avui en dia al rebre notícies ja no només ens informem a través del diari o de la televisió, sinó que també utilitzem les xarxes socials i aquestes és com que ens donen una mica la informació que nosaltres volem. I d'aquesta forma el discurs es va polaritzant i la societat es radicalitza. I aleshores, quan rebem una notícia que va en contra dels nostres ideals o que és diferent al que nosaltres pensem, tendim a rebutjar-la de seguida i fins i tot a enfadar-nos i pensar que és una fake news o que és mentida o que segur que està manipulada. I d'aquesta forma, doncs, jo concloia de que si cada vegada ens radicalitzem més i, per tant, pensem que tothom pensa igual que nosaltres i deixem de fer-nos preguntes, si nosaltres com a societat sempre hem evolucionat perquè ens feien preguntes de què és el que passava al nostre voltant i per què passava, com seria possible que siguéssim evolucionant si ja no ens faríem mai més preguntes, perquè pensem que el que pensem nosaltres és el que és verdader i el que té la raó.
Que bo, eh? Escolta, com has arribat amb aquestes conclusions?
Bé, és algo que jo observo al meu dia a dia, crec que sóc una
això
persona...
Això vull dir, és personal?
Bueno, sí, o sigui, jo tot el que escric intento sempre ficar-hi la meva ànima, no? I cada dia observo més com pues, petites discussions a classe o fins i tot els diaris, la premsa, no? Com cada vegada hi ha un cantó i un altre amb qualsevol tema i penso que és perillós perquè sempre s'ha d'estar disposat a escoltar, no? I no tot ha de ser blanc o negre, hi ha una nombrosa escala de grisos de la qual... moltes vegades l'omitim i crec que és molt important ser conscients de que això, de que existeixen altres possibles respostes a les preguntes que donem tan afirmades, no? De sí o no, o així o així, i sempre hi ha altres respostes.
Mm-hmm. Molt bé. Molt bé, enhorabona.
Merci.
I ara estem amb la Alba Genís, que és la primera accèssit de segon de batxillerat també de l'Institut Guindàvols. Alba, el teu text porta per títol No vull ser valenta, vull ser lliure.
Sí.
Explica'm.
Doncs jo vaig escriure el cas d'una noia que surt de festa amb els amics i que torna sola cap a casa i que mai arriba a casa seva. Com que és un tema molt actual i que passa molts cops, doncs no solament un cas, sinó que ha passat ja molts cops i crec que fa falta reivindicar una mica, ser conscients del que està passant a la nostra societat per poder erradicar-ho. I
és fictici?
Sí, sí, és fictici. No ho he viscut mai de prop, però sí que ho he vist amb moltes notícies, molts cops també. I bé, és necessari que la gent se n'adoni del que està passant i això, doncs.
No et preguntaré si surts molt o poc, perquè tots sortim. No sé si tu alguna vegada has tingut la sensació, tornant cap a casa passades les 10 de la nit, no parlo de les 3 de la matinada, les 10 de la nit, tornant de la biblioteca o de casa d'algú, no parlo de sortir de gresca, o les 11 de la nit a l'hivern, que és més de nit, i... Aviam, no passa res, però vaig fent 4 passos i cada 4 un miro cap enrere.
No, sí, fins i tot a l'estiu, de nit, també a mi em fa molta por tornar sola, sempre m'han d'acompanyar, i clar, és una mica dur, perquè ningú t'ha dit que per néixer dona has de passar per aquestes coses. Llavors, doncs, sí que ho he passat.
I com t'expliques com una societat del segle XXI, teòricament avançada i tot plegat, la gent jove de 17, 18, 19, 20, 40, és igual... anys hagueu arribat amb aquest extrem?
Primer perquè encara ens fa falta aprendre molt i segon perquè hi ha coses que no ajuden, hi ha cançons que sí que sempre és llibertat d'expressió i tot això, però també és necessari compartir coses, aquestes coses per a que la gent sigui més conscient i pensi més en el tema, que no es fa això molt.
Molt bé. La veritat és que, per desgràcia, és un tema d'actualitat i vaja, no pas agradable, ni molt menys.
No.
Gràcies, Alba. Escolteu, abans d'acabar, us volia preguntar, vosaltres com us informeu? Cada dia passen mil coses. Com us informeu? D'on traieu la informació?
Bé, a mi me va informar mon pare sobre el tema aquest dels immigrants.
Ahà. Uh-huh. Però no d'aquest tema, en general. És a dir, teniu inquietud per escoltar els noticiaris, llegir els diaris?
Sí, la veritat és que sí. Jo m'interessa molt, cada dia miro les notícies i procuro llegir molt per assabentar-me de les coses que passen al món en general.
Sí, a mi el que més m'agrada és llegir el diari al telèfon mòbil. A més, ara és com que és molt senzill i molt ràpid. I crec que és molt útil estar informat.
No, m'enric perquè us anava a preguntar quin mitjà feu anar més, però clar, ja... us anava a preguntar, mitjà escrit, ràdio de tota la vida, tele o internet?
Bé, jo crec que una mica de tot, no? Quan
sí.
Vas al
sí?
cotxe, totalment. El pare amb la ràdio, no sé, jo també el mòbil, també tinc allí el diari i de tant en tant doncs vaig mirant què passa al món. I crec que una mica de tot, no? També a classe, quan sents que ha passat alguna cosa... amb un dinar familiar que també se comenta un altre a la tele, una mica de tot.
Sí,
tenim
sí.
Molta informació de molts llocs.
Escolta, ara que has dit això, qui té mòbil d'aquesta taula?
Jo.
Fem-ho al revés. Qui no té mòbil d'aquesta taula? Tots teniu
ningú.
Mòbil?
Sí.
Tu tens mòbil, Ot?
Sí.
I per a què el fas anar?
Pues per jugar i per...
Per jugar?
Sí, per jugar.
A veure, vigila que t'està escoltant molta gent, eh? Vull dir, t'ho torno a preguntar i si vols pots quedar bé, eh? Tu, Ot, per què el fas en el mòbil?
Per trucar i...
Per estudiar.
Sí, sobretot.
Molt bé. Bueno, el tema del mòbil, jo ja entenc que és una cosa imparable, eh? Però el mòbil és una... Qui diu el mòbil diu internet, eh? Al final el mòbil només és una porta per accedir a internet, és una avalanxa d'informació important, eh? Vull dir, això és imparable, però ulla, perquè hi ha de tot,
sí.
A dins d'internet.
Sí.
Vull dir, aquí dos companys parlaven de les fake news, de la informació sesgada o de la informació interessada. Està pleníssima tot el tema d'internet. Escolta, i ja per acabar, escolteu la ràdio?
Poc, sí. La veritat.
Poc. I si escolt, i la poca ràdio que escolteu, quina ràdio escolteu?
Música.
Jo també, música.
Sí, música. Sí. I quina ràdio musical l'escolteu? Vinga, va.
Flashback.
Flashback? Sí,
Cadena 100.
Cadena 100. Cadena 100. Molt bé. Els matins no us posen Cadena 100 a casa?
Sí.
No. Buenos días, Javi Mar. Molt bé. Doncs mira, ja em cau bé. Ah. No, escolta, que escolteu la ràdio és bona notícia. No, això us ho pregunto primer, perquè evidentment estem en una ràdio, i segon, perquè demà és el Dia Mundial de la Ràdio. I des de fa 4 anys a Lleida, a més, el Col·legi de Periodistes organitza una marató de programes de ràdio en el que aquest any crec que fins a 13 emissores fem programes seguits. Eh? Estarem a la sala Alfred Perenya, a l'IMAC, al costat de l'IAI, fent... Nosaltres estarem a les 9:30 del matí, mitja hora, però durant tot el dia es farà programes de ràdio. Doncs escolteu, que estic encantat d'haver-vos conegut i sobretot d'haver-vos escoltat. Jo crec que us haurien d'escoltar més, els que han de decidir, però molt, molt més. Però mira, les coses són com són. Bruna, Ot, Ares, Guerau, Pilar i Alba, enhorabona a tots.
Gràcies.
Els textos són magnífics i, escolta, que us vagi tot molt bé.
Igualment.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Amb el Joan Bellmunt, cada dia obrim la finestra dels records que ens porta, doncs, cap a llocs i cap a èpoques diferents. Cap a on anem avui?
Mira, avui parlarem de vaqueries i lleteries, però a Lleida Ciutat. Perquè també,
a Lleida Ciutat, sí.
També ha canviat, això.
Aquí jo me'n recordo encara, dins
de
Lleida.
Aquí a la punta del carrer Lluís Companys, a la seu que actualment l'edifici de Governació i tal, no? Allí hi havia una...
Davant de la font, per entendre'ns, eh?
Sí, que llavors la creu era més avall, que era davant del Col·legi del Cor de Maria.
Ah.
És a dir, hi ha tota una sèrie de canvis que s'han produït, i allí hi havia un cobert amb vaques a punta pala, i allí també es venia llet, i en molts altres llocs de la ciutat. Tu anaves amb la lletera a buscar la llet,
jo
segurament?
Sí. Jo sí. Anàvem fora de Lleida, però perquè tenia família fora de Lleida, vivint al costat d'una vaqueria, però dins de Lleida, em recordo d'una on hi ha ara, més o menys, la comissaria dels Mossos d'Esquadra, la zona de Ronda.
Sí, sí.
I no fa massa anys. A veure, no fa massa anys, ja en fa anys, eh? Però déu-n'hi-do.
No pot fer massa anys perquè en la jove que ets tu, et recordes d'això? Mira, doncs parlem de vaqueries i lleteries a Lleida. Per què hi havia tantes vaqueries i lleteries? Doncs mira, al principi del segle XX, l'Horta de Lleida estava despoblada. I va ser a l'acabament de la Primera Guerra Mundial, quan va marcar una pauta de construcció. La manera de conrear la terra era bàsicament i majoritàriament en règim d'arrendament. I els cultius importants eren l'olivera, la vinya i els cereals. La terra es capitalitzava. Aquells que tenien possibilitat, famílies benestants de la ciutat i altres terratinents forts, invertien llurs diners en la compra de finques, les quals després arrendaven. En aquesta època de principis del segle XX, grans zones de l'Horta de Lleida, pertanyents a pocs propietaris i molts pagesos, treballaven en arrendament. I acabada la Primera Guerra Mundial, es va iniciar una lenta però constant arribada de muntanyencs. Eren aquelles famílies que, procedents d'indrets del Pirineu, baixaven cap a la plana a la recerca de millors condicions de vida. Van començar a comprar terres i es van instal·lar a l'Horta de Lleida. Fou l'arribada dels muntanyencs la que va iniciar també la ramaderia bovina en aquests indrets, perquè abans no n'hi havia. I acostumats a tenir vaques, les van introduir ara en els nous assentaments. A totes les torres o cases de la rodalia de Lleida tenien de dues a quatre vaques, que produïen llet, la qual cosa comportava que es vengués a la lleteria. I en el record de molts encara s'ha present l'ampli ventall d'indrets de la ciutat, com deies ara al principi, on es venia la llet directament del productor al consumidor. No passava, com ara, per comercials i...
No.
I bueno, ara, a nivell sanitari, també seria impossible, no? Però llavors es venia directament. I el cas curiós, perquè a vegades anaves a la lleteria a buscar la llet i si no tenien prou llet, deia amb tota la cara, no et preocupis, t'hi tiraven un raig d'aigua a la llet i estava la lletera plena. Són coses que passaven. Això ho havia viscut, eh? Tindre només mitja lletera de llet i tirar-hi un raig d'aigua i ja estava plena.
Sí.
I la dita d'avui, què ens diu? Pues diu, el fred de febrer no deixa ni ovella ni corder.
No. Gràcies, Joan. Doncs apa, que busquem les senyals horàries. Arribem a la una, el moment en el que el butlletí horari ens informarà de tota l'actualitat de la darrera hora informativa. Després tornem amb la Nacional 240, parlem de cuina, i a dos quarts de dues, la tertúlia dels polítics.
És la una, mediodia, en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Continuamos pendientes del pleno del Congreso. Debate las enmiendas a la totalidad a los presupuestos que mañana miércoles deben ser votados. A esta hora la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sigue defendiendo esas cuentas y advierte a los independentistas que se han equivocado al pensar que el gobierno iba a aceptar lo inaceptable a cuenta de su apoyo. Joaquín Vidmanos.
Montero se está presentando como víctima, se revuelve ante el previsible rechazo a sus presupuestos. Ha acusado a independentistas, a las derechas, de vivir mejor en la confrontación, acusa a Partido Popular, a Ciudadanos, de sobreactuación, de campaña de acoso y derribo al gobierno. A los soberanistas catalanes ya les ha dicho que lo que piden para apoyar estas cuentas no es asumible.
Este gobierno no va a ceder a ningún chantaje por parte de nadie. Este gobierno no va a admitir en ninguna circunstancia que en ningún orden del día esté el derecho de la autodeterminación para Cataluña, y no lo vamos a hacer, como ya lo hemos expresado una y otra vez, señorías de Esquerra y del PDK. Ni podemos ni queremos, porque tal planteamiento sería nocivo para toda España y muy especialmente para Cataluña.
La ministra de Hacienda está defendiendo ahora las bondades de estas cuentas públicas, que si no hay cambios de última hora serán mañana tumbadas por el Congreso. Escuchamos en directo a María Jesús Montero.
Con 80 millones de euros y que se dirige a las personas más vulnerables. Por eso, señoría.
Sonido en directo desde el Congreso de los Diputados. A esta hora se están debatiendo esas enmiendas a la totalidad a los presupuestos generales del Estado. Del Congreso nos vamos al Tribunal Supremo. Allí continúan las cuestiones previas por el juicio del proceso independentista. Tras el turno del abogado de Junqueras, ha sido el turno del abogado de Joaquim Forn, el que fuera consejero de Interior de la Generalitat. ¿Qué ha dicho Patricia Rossetti?
Nunca tendríamos que haber llegado hasta aquí, ha manifestado el abogado de Joaquim Forn, que ha pedido que Zoido declare como testigo. Interviene ahora el abogado de Rull, Turull y Sánchez, Jordi Pina, y pide la nulidad y duda de la imparcialidad del procedimiento. Pide al tribunal que ejerzan de jueces, que no son héroes nacionales.
Yo lo que les pediría y les pido es que hagan de jueces, en todo caso. No hagan de salvadores de la patria, porque de esto no va este procedimiento.
Dice que tiene la sensación de que de lo que se trata es de defender la unidad de España.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
En Madrid, la Guardia Civil ha detenido a un hombre camerunés acusado de violar a una estudiante inglesa de 21 años en Villaviciosa de Odón. Según la denuncia de la joven, el arrestado comenzó a acosarla en el autobús en el que viajaban. Cuando se bajaron, el camerunés la persiguió hasta un callejón de tierra sin luces donde cometió la presunta agresión sexual. Hay una investigación abierta para tratar de localizar a posibles cómplices. En Murcia, la Audiencia Provincial ha condenado a un profesor de secundaria de Espinardo. La sentencia prueba que abusó sexualmente de 8 alumnos y le da un plazo de 24 horas para que ingrese en prisión. Los estudiantes tienen entre 13 y 15 años. Y una operación de la Guardia Civil en colaboración con la policía colombiana ha terminado con la desarticulación de una red delictiva dedicada a la estafa múltiple en la adquisición de viviendas. Hay 11 detenidos que habrían estafado a más de 300 personas. El fraude podría alcanzar los 5 millones de euros. La operación se ha desarrollado en Mallorca, en Barcelona y en Tarragona.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Corrochano, comienzan los octavos de final de la Liga de Campeones.
Lo hace con dos partidos, Roma, Oporto y Manchester United, París, Saint Germain. Mientras tanto, el Real Madrid está camino de Ámsterdam, de Holanda, donde se enfrenta mañana al Ajax. Este es Thibaut Courtois, el portero del Real Madrid, en los medios oficiales del club.
Que es el mejor club del mundo, que es el club más grande y que hay mucha gente que mira al Madrid. Sabes, como soy belga, a veces veo tele holandés también, y ahí ellos están siempre mirando qué hemos hecho nosotros, cómo estamos jugando, a ver qué puede hacer Ajax, y ellos están hablando mucho, entonces yo también veo un poco lo que ellos hacen, y bueno, creo que es un equipo difícil para jugar, pero bueno, espero que podamos pasar.
En la expedición del Real Madrid destacan las bajas de Isco y de Marcos Llorente por lesión, y ayer se cerró la jornada de Liga con el Alavés 2, Levante 0. El Deportivo Alavés es sexto y el Levante 14, a 4 puntos del descenso.
Corrochano.
Gracias, Corrochano. José Luis, están buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
En el espejo nos vais a hablar de una mujer, la primera en recibir el Nobel de Medicina, de origen judío, pero conversa al catolicismo.
Hablando de mujeres y de ciencia, que estamos estos días. Pues ha pasado, la historia a la que nos vamos a referir es la de Gerda Cori. Cori es el apellido de su marido. Nació en Praga en el año 1896. Su nombre completo era Gertrud Teresa Radnitz. Y a pesar de las limitaciones que encontraban las mujeres de su época, consiguió acceder a la facultad y dedicó su vida a la investigación. Se casó con Ferdinand Cori, que había sido compañero suyo en la Facultad de Medicina, y a raíz de su matrimonio se convirtió al catolicismo. Debido al origen judío de Gerda, el matrimonio tuvo que emigrar a Estados Unidos cuando se desató la persecución nazi. Y en Estados Unidos trabajaron en equipo. Ya en 1947 recibió el Nobel de Medicina por haber descubierto cómo transforma nuestro cuerpo los alimentos en energía. Bueno, pues esta historia la contamos en un ratito en el espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Doncs després del butlletí, com sempre, és hora de parar taula els dimarts, de posar allò, forquilla, ganivet, tot ben preparat, i quan tinc ja la taula parada, dic, Ricard Álvarez, què tal, bon dia.
Què tal, bon dia, Mònica Carrasco.
Com estàs?
Jo aquí ja, com es diu allò de...
A més apuesta.
Això, traient punta al ganivet i a la forquilla ja.
Sí, la veritat és que sí, escolta, estrenem, bé, no estrenem mes de febrer, però sí que estrenem cuiner resident avui.
Sí, el cuiner resident del mes de febrer.
La setmana passada va ser una mica especial, i a més és un cuiner que no havia vingut abans, per tant el coneixerem avui.
És nou.
Sí? I ve de Lleida, a més a més.
Sí, senyor. El tenim a Lleida, concretament al Celleret del Segre, que és un restaurant que trobem al carrer General Britos 10, a Lleida, i ell és el Joan Fernández. Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal?
Bon dia, Joan.
Escolta, primer de tot, benvingut, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Ara ja t'hem posat deures, ens acompanyes avui, la setmana vinent i l'altra, tot el que queda de mes de febrer.
Bueno, contribuirem a que la gent tingui bona salut i bon tipo.
Escolta, això. Joan, sí, vosaltres des del Celleret del Segre ja fa 4 dies ben bé, que esteu oberts.
Sí, uns quants.
Quants,
sí,
eh? Sí, quant temps fa?
Ara el gener farà 19 anys.
19 anys.
19 anys, Déu-n'hi-do. Sí. 19 anys al mateix lloc on sou ara, Joan?
Sí, sí, sí. 19 anys al mateix lloc on sou ara i gastant el millor pa d'Espanya.
Molt bé, així m'agrada. Molt bon pa el que tenen al Celleret.
Bueno, és que i això ja ho hem parlat amb més d'una vegada i amb més d'un cuiner, El pa, jo que sóc un panarra, no tot s'hi val, amb el pa.
No. És tan important com el millor dels productes.
Que a vegades, no, qualsevol pa, no, qualsevol no, eh?
No, i és un detall més que s'ha de cuidar, no? Quan anem a un restaurant, el producte, els plats que demanem han de ser bons, els vins, no? La beguda, tot està bé, però tot ha d'acompanyar, perquè a vegades hi ha llocs que això no es cuida, i per mi, jo, serà que m'hi fixo perquè sóc la filla del forner, però és veritat, no? M'hi fixo quan vaig a restaurants, no? És una cosa, i jo crec que els clients, Joan, corregeix-me, però que ho aprecien. I a mi us ho diem, també, quan trobem bon pa.
Molt, perquè hi ha dos maneres de menjar. Quan arribes al restaurant hi ha la manera de menjar que has de menjar perquè no hi ha més remei, has d'alimentar el cos. I després hi ha una altra forma de menjar, que és quan busquem l'excel·lència. I l'excel·lència pot ser a los mateixos productes, però fets amb excel·lència. Pues, parlant d'aquest pa que diem o parlant dels gèneres de primera qualitat. Gèneres que tenim a l'abast de proximitat i cuinats amb excel·lència, i llavors alimentem el cos i alimentem l'ànima. No, o sigui, són dues maneres diferents de menjar.
Clar, ara has introduït la resta d'ingredients, és veritat, vull dir, la matèria prima, l'ingredient principal, la fruit, els vegetals, la carn, el peix, també es mira a l'hora d'anar a fer la compra.
Correcte. És el primer que es mira.
Suposo que per un restaurant i més que porta aquesta història al darrere, la confiança amb els proveïdors també és important. Deus tenir pràcticament que des del principi treballen amb tu, no?
Sí, el proveïdor és el restaurant, per dir-ho d'alguna manera, perquè el primer interessat en que el restaurant funcioni és ell, servint bons productes. Després també hi ha un tema que toques amb el proveïdor, que el proveïdor té diferents tipus de productes i diferents tipus de preus, i el restaurant ha de decidir quin tipus de producte vol tocar per saber que la seva recepta tindrà aquella excel·lència que vol.
El Celleret del Segre estarà amb nosaltres durant tot aquest mes de febrer. Esteu a prop del riu Segre, el carrer General Britos 10 de Lleida. des de fa 19 anys. Joan, escolta, el celleret del Segre, si preguntem, per què ens diran que el podem conèixer? Què és la vostra especialitat?
La nostra especialitat són els arrossos.
Arrossos.
Nosaltres, des del començament, sempre toquem molt bon peix. O sigui, quasi toquem més peix que carn. Però la nostra especialitat són els arrossos. I nosaltres fem molts caragols, també, però no tenim fama de caragoleros. Però, sin embargo, fem caragols molt bons.
La veritat és que són molt bons. Mira, ara fa, que m'ho dius, fa dies que no menjo caragols, eh? Ara m'ha entrat així antojo.
Però calçots no, eh?
No, fa dies. Calçots no.
Però la Mònica no fa dies que no en menja.
No fa dies. Ja he començat temporada de calçotar.
Jo encara no, però, bueno.
Ella està a la terra.
Clar, exacte. Escolta'm una cosa, hi ha algun secret, Joan, per mantenir-se tant temps? Perquè potser és veritat que els arrossos són insígnia, però si pensem en el Celleret, aquells que ho coneguin, és un restaurant així com tradicional, no? Hi ha algun secret per mantenir-se fent, oferint aquest producte una mica, no, segell durant tants anys i que tingui èxit, que continuï tenint èxit?
Mira, per mi, personalment, perquè clar, cada cuiner o cada empresari deu pensar una cosa diferent, però per mi el més important d'un restaurant és, hi ha dos coses: intentar donar el millor producte que puguis, perquè això no sigui sinònim de discussió en cap moment, i després tu has de ser generós amb tu mateix. O sigui, tu quan cobres una factura has de cobrar el que tu voldries que et cobressin a tu. Uh-huh. I si ets generós, el client no falla mai. Sempre té la garantia i la seguretat de que ve a casa teva i serà tractat correctament. I que el que menjarà serà un producte que és, cuando menos, triat pel propietari o pel, uh-huh, o pel interessat. Vamos.
Clar.
Ja, és que aquí entrem també al tracte quasi personal, eh?
Exacte.
El tracte de persona a persona.
Exacte. Ai, que suposo que hi ha clients que la clau és que tornem, no? Que tornin. Hi ha clients que deuen ser ja com part de la família, no? Amb tants anys al darrere.
Jo tinc clients de fa 50 anys que ja vinien als altres restaurants que teníem.
Abans del Celleret estaves a tenir...
Sí, nosaltres vam tindre un restaurant que es deia El Jardí, un altre restaurant que es deia L'Àncora, allà al Clot de les Granotes. Uh-huh. Vam tindre les bases del Picat. Un restaurant que vam tindre a Binefa, que es deia El Cavallo Blanco, que fa, ja d'això parlem de fa molts anys. Però nosaltres hem tingut una llarga trajectòria de locals aquí a Lleida.
Joan, ets història gastronòmica de Lleida?
Sí. Bueno, és que quan diuen que té història és perquè té anys.
Bueno, ho deia en el millor sentit de la paraula, eh? Vull dir, és veritat que has anomenat llocs com a molt emblemàtics, no? Per exemple, sí. A les bases, no? Que jo crec que forma part de la història de molta gent, no? Els moments viscuts a les bases, l'Àncora, sí. O sigui, déu-n'hi-do.
Escolta, Joan, mira, nosaltres cada setmana et preguntarem una recepta.
Vinga.
Sí. I la primera és interessada.
O sigui, totalment.
La primera és interessada, tampoc la que ens amaguem. La Mònica i jo ja fa dies que ho expliquem, que nosaltres fem més hores que un rellotge a la ràdio i acabem dinant aquí, a l'estudi, per entendre'ns, de tàper, això que et portes de casa. I clar, a vegades, amb la Mònica, parlem per telèfon, i què tens avui? Doncs mira, 4 fulles d'enciam, una tomata i carn a la planxa, i el iogurt. I clar, no és que no sigui bo, però... Com que no té glamour, Mònica.
És poc imaginatiu.
Sí, no, sí, no. Li falta una mica de què.
Llavors, als cuiners els hi preguntem sempre. Escolta, jo sé que ni que sigui de tàper es pot fer cuina molt maca. I el que et preguntem avui, com a primer dia, és això. Escolta, dona'ns una recepta de tàper per fer un dinar de tàper.
Mira, jo us donaré una recepta perquè la pugueu posar al tàper. A més, la podeu repetir quan vulgueu, perquè és de les receptes més sanes que n'hi ha al mercat. I, si voleu, la podeu preparar a la nit i endur-se-la demà al dematí.
Ah, mira, això és interessant.
Mira, vosaltres aneu al supermercat, a qualsevol dels supermercats que n'hi ha, i compreu una suprema de salmó, que ara està de moda i és un producte que és supersà. Uh-huh. I agafeu la suprema de salmó, poseu una paella al foc, poseu oli, un raget de vi blanc, quan l'oli acaba de bullir amb el vi blanc, perquè si no se pot encendre, quan acaba de bullir, poseu el salmó amb la pell per sobre, a damunt de la pell hi poseu un sarpat de salmolla, i aquella paella la poseu al forn 100 minuts a 200 graus.
Vale, bé.
Quan tingueu el salmó aquest fet, ho traieu fora, agafeu unes verduretes de puerro i pastanaga i les poseu en un casso d'aigua bullint, amb una mica de sal, i quan s'hagin bullit en 4-5 minuts que estan al dente encara, agafeu, poseu la suprema de salmó dins del tàper, l'acompanyeu de les verduretes amb un rodeget d'oli i ho tapeu.
I és que me l'estic imaginant.
Vale.
Ja, se te fa la boca aigua, no, Ricard?
Sí, sí.
I a l'endemà al dematí, perquè m'imagino que allà on aneu, hi haurà microones, cuando menos. Agafeu, poseu el tàper al microones mig minut i us menjareu un salmó una mica cru per dintre i excepcional per fora.
Caram.
Carai, mira tu, o sigui, complicació cap, Ricard.
No massa.
Cap ni una.
No, no, és veritat, aquest és molt pràctic, a més.
La forma més fàcil del món.
Doncs, a més, aquest és d'aquells que quan estàs aquí a la ràdio obres el tàper i no et fa cosa que te'l beguin. Mira què porto avui, eh? És o no?
És veritat, perquè a vegades que l'amagues una mica dient avui no m'ho he treballat avui... gens, eh?
No.
Doncs mira, això ho farem, va, proposem-nos fer-ho aquesta... abans de que torni la setmana vinent el Joan i li diem el què, Ricard, jo... què et sembla?
Bueno, va, vinga. Jo aquest, per mi, crec que és assequible, eh?
Sí, home, assequible, perfectament.
Jo no tinc la mà trencada tampoc a la cuina.
Un dia a la setmana, a més, és senzillíssim. Posar el salmó al forn amb una mica de vi blanc i una mica d'oli i esperar 7 minuts.
Sobretot s'ha de posar d'on té la part dura,
la part de la
dura,
pell,
no.
Amunt,
eh?
I la part de la pell ha d'estar coberta amb sal grossa molla. Uh-huh. És com si fessin un peix a la sal. Uh-huh. Però en comptes de ser tot el peix en ser, és una suprema de peix.
Molt bé.
Molt bé. Doncs escolta, molt bona idea, eh? Me l'apunto aquesta.
Tàpera, avui ens l'ha explicat el Joan Fernández, que és el gerent del Celleret del Segre, que està al carrer General Britos 10 a Lleida. Doncs escolta, Joan, has entrat en bon peu, eh? Aquest mes, eh?
Tot i que suposo que tu no deus dinar de tàper gaire sovint, no, Joan?
Mira, jo dino cada dia a les 12... I...
O sigui, ja has dinat, eh? Perquè ara ja és la una passada. O sigui, has dinat i has vingut corrents cap aquí.
Dino a les 12 i sopo a les 7 de la tarda.
Mira
que britànic.
Sí, i el dinar no me'l fa jo, perquè el fa la jefa, que és la meva dona, però el sopar sí me'l fa jo sempre. I després us explicaré el sopar que em fa jo habitualment, que disfrutareu com a nanos.
Però escolta, la setmana vinent o l'altra que et preguntarem plats que us feu a casa, aquell dia et faré memòria.
Això, atents si volen saber què sopa habitualment el Joan.
Joan, escolta, gràcies per estar amb nosaltres, t'esperem la setmana vinent.
Molt bé, encantat de vindre a passar un rato amb vosaltres.
Una abraçada.
Vinga,
doncs, Mònica, jo, mira, tinc bona cara, m'ha agradat aquesta.
T'ha agradat, aquesta t'hi veus, eh?
Sí que m'hi veig, sí.
Vinga,
home,
doncs...
escolta, és que si no m'hi veig amb aquesta malament, que no s'ha de tallar, no s'ha de fer res.
És que aquí moltes vegades diem que sí, diem que sí, però hi ha receptes que encara no hem posat en pràctica. Això ens hem de posar seriosos, eh, Ricard?
Sí, jo necessito un pas a pas estil moble de l'Ikea al final, eh? Escolti, agafi per aquí, talli per allà. Doncs el Celleret del Segre, des de Lleida, recomanable si veniu a Lleida, que passeu al carrer General Britos número 10. De totes maneres, el Joan ens acompanyarà les properes dues setmanes encara, durant tot aquest mes de febrer. Fem una pausa, Mònica.
Vinga, molt ràpida.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Hola, Luca, enhorabuena. ¿Te ha llegado a caer la lágrima?
Poquito, sí.
Es que verse ahí encima, como te has visto, por encima de todo el mundo, en esa especie de balcón del palacio, con el balón de oro.
Sí, muy bonito.
Es muy difícil que se repita un año como el que has tenido, ¿no?
Es difícil, es un año de sueño.
Luca, ¿cuánto te queda en el Madrid?
2 años más. Ojalá alguna más.
Ojalá alguna más. O sea, ¿quieres continuar? ¿Te gustaría renovar?
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
La forma de gestionar tu seguro es fácil y rápida. Verti o Falso, tú decides. Vente a Verti y accede con un clic a la gestión de tu seguro desde cualquier dispositivo. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
Buenos días, señor García. Llamo de Ford. Su coche ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando quiera. Señor García, llamo nuevamente de Ford. Le recuerdo que ya puede recoger su coche. Señor García, estamos esperándole. Señor García.
Ahora te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento. Lo único que te costará será devolverlo. Y solo este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Pues estamos con la doctora Torrejón, directora del Centro Médico Starbene. Hoy vamos a hablar de un problema que afecta nada menos que al 50% de la población, y es el sobrepeso y la obesidad. Doctora Torrejón, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal, doctora?
Muy bien.
Oiga, desde su punto de vista, ¿cuál sería la principal causa del aumento de un problema como la obesidad?
La más importante es que comemos más de lo que debemos. Esto es lo más importante. Pero también la desinformación. Es decir, la mayor parte de las personas que vienen luchando desde hace mucho tiempo con el exceso de peso han hecho un montón de cosas y siempre vuelven al punto de inicio, es decir, vuelven a recuperar los kilos que han perdido. Y en muchas ocasiones se sorprenden porque dicen, pero bueno, si yo lo que estoy haciendo es dieta sana, ¿por qué en definitiva o no solo no pierdo peso, sino que aumento? Y ahí es donde entra la desinformación, porque hay muchísimas leyendas urbanas, hay afirmaciones en relación a la pérdida de peso que no son verdad, y al final el paciente lo que hace es perderse en esa marea de afirmaciones no correctas que no le conducen a conseguir su objetivo.
Claro. ¿La dieta, doctora, sería el mejor tratamiento para ese sobrepeso?
La dieta es un tratamiento indispensable, digamos. Es un arma sin la cual no podemos conseguir la pérdida de peso. Pero no es ni puede ser el único procedimiento en el que se base la pérdida de peso. Por ejemplo, el aumento de peso, el sobrepeso, la obesidad, tiene causas que no están simplemente en el comer. Y pongo un ejemplo, la gratificación. La mayor parte de las personas con sobrepeso, al final del día, cuando llegan a casa, vienen de una serie de problemas, de insatisfacciones, de correr, de querer hacer muchísimas cosas, y llegas como perdido. No te apetece cocinarte nada. Te encuentras que has tenido problemas. Abres el frigorífico y pillas lo primero que encuentras, ¿de acuerdo? Entonces, dices, jolín, ahora una cervecita y esta pizza, pues me siento de maravilla. Entonces,
buscas el
alimento un sentirte bien que no te lo ha permitido lo que sea a lo largo del día. Entonces, ¿qué pasa? Ahí solamente la dieta no puede conseguir el objetivo. Entonces, por eso afirmo que sí que es un instrumento indispensable, pero no es el único tratamiento para ayudar a una persona que deje de ser obesa.
Y doctora, ¿qué le diría a todas las personas que siguen teniendo este problema, a pesar de haberlo intentado muchas veces?
Mira, lo primero, que busquen un centro médico. Insisto que sea un centro médico, porque adelgazarse a costa de la salud no debe merecer la pena nunca, ¿vale? Un terapeuta que cuente con la suficiente experiencia para poder tratar este tipo de problemas, y luego que esté dispuesta a cambiar. Es decir, los seres humanos tenemos que ser lo suficientemente inteligentes, para analizar que si hemos llegado a un sobrepeso o a una obesidad en años, se ha debido a una serie de razones. Mirar hacia atrás para identificar cuáles son esas razones y decir, bueno, tengo que cambiar, porque si sigo haciendo lo mismo voy a obtener más de lo mismo. Y luego que ese mismo terapeuta que va a afrontar el problema no solamente cuente con la experiencia, sino con la estrategia suficiente para quitarle el 50% del esfuerzo al paciente, es decir, facilitarle el camino, el recorrido, para que deje de ser obeso.
Bueno, pues tenemos esta ayuda que es muy necesaria, ¿eh? Ya lo han escuchado. Si pues quieren solucionar de verdad un problema de salud tan importante como el sobrepeso, llamen al 934 14 36 31 y pidan una visita informativa con la doctora Torrejón.
Oye, repetimos el teléfono, ¿no? 93, ¿has dicho?
934 14 36 31.
934 14 36 31. Nos atenderá la doctora Torrejón personalmente, ¿verdad, doctora?
Sí, por supuesto.
Claro, y aclarará pues todas las dudas que pueden tener. Que merece la pena informarse bien para tomar una buena decisión, ¿no, Ricard?
Ya lo creo que sí. Doctora Torrejón, gracias como siempre.
Gracias a los dos.
Gracias.
Un abrazo.
Mira, Ricard, feina feta, no sí. Hi ha l'estorb, que diuen.
No, no, i tant. Estem a punt d'arribar a dos quarts, però mira, deixem un 30 segons, un minut, per compartir una cosa que ens agrada molt de dir. Ja fa anys que ho estem fent, però sempre tens aquesta gràcia. Demà és el Dia Mundial de la Ràdio.
Sí.
I nosaltres doncs, estarem fent ràdio un munt d'estona durant tot el dia, en diferit, en directe. Farem de tot demà, eh?
Farem de tot. Hem preparat algunes coses força especials.
Jo crec que sí.
Sí, sí. Demà, excepcionalment, la Nacional 240 s'allargarà, eh? Sí, perquè, sí. Escolta, celebrar és celebrar amb els amics, celebrar junts amb la família, no? Llavors, demà, de 1 a 2, programació especial del Dia de la Ràdio a COPE Lleida i COPE Tarragona.
Sí. A més, per la gent de Lleida o la gent de Tarragona, si us voleu acostar, a 2:15 del matí estarem en directe, estarem enregistrant una part del programa en públic, amb escolars, amb aquesta marató d'emissores de ràdio que fem a Lleida, una darrere l'altra, durant tot el dia. Doncs de 9:15 fins a les 10 estarem enregistrant aquesta primera part de la Nacional 240, amb sorpreses, i amb convidats.
Sí, 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 hem preparat alguna que altra sorpresa per demà, estarem... No s'ho perdi. Jo crec que pot ser molt divertit.
Pot ser molt divertit. Estarem a la sala Alfred Perenya, que és a la seu de l'IMAC, de Cultura, al costat de l'IEI, per entendre'ns, a Lleida, i jo crec que pot ser divertit. I a més, si veniu, també ens veureu les cares, que no sé si és bo o dolent. Però...
De fet, ho podreu escoltar a partir de la 1, a partir de la 1 sí. i 5, després del butlletí. Després també hem preparat una edició especial per parlar de com ha evolucionat això d'escoltar la ràdio. Sí. Hem canviat, no?, els nostres hàbits en això també. No, hi ha gent que potser no, eh?
No, no, i a més és que parlarem d'aquestes dues facetes, des de l'estudi i des de casa.
Exacte.
És a dir, com ha canviat amb les noves tecnologies escoltar la ràdio, consumir-la i fer-la.
Sí, sí, que també ha canviat moltíssim.
Ha canviat molt.
Moltíssim. Tot això serà demà, Dia de la Ràdio, és la nostra verbena, ens ho volem passar bé. I escolta, et sembla, Ricard, jo convidaria als oients i a les oients a que ens facin arribar les seves experiències amb la ràdio.
Sí.
És a dir, què significa per ells la ràdio, per elles, com us acompanya, no? Volem saber...
Sí,
a més, podeu...
és que tothom té alguna experiència
sí,
amb la ràdio.
Clar.
Tothom. Una nit, un desengany, o una alegria.
Una alegria, el que
clar,
sigui.
Clar, aquella cançó que no trobava.
Aquell descobriment.
Clar. Sí, sí.
Doncs que ens ho expliquin. Va, per exemple, a través del WhatsApp, a mi m'encantaria rebre notes de veu per poder posar-les demà també al programa d'oients sobre la seva relació amb la ràdio. El de COPE Tarragona, 672-65-35-34. 672-65-35-34.
I el de Lleida, 664-526-180. 664-526-180. I em sumo el que diu la Mònica. Notes de veu, perquè, escolta, la nostra ja la sentiu.
Ai, massa i tot.
Ens agrada escoltar la vostra, també.
Massa i tot. Doncs, escolta, Ricard, arribem a les senyals horàries. Demà ens retrobem. Demà verbena, eh?
Demà verbena, ja veuràs que
bé. Que vagi bé.
Fins demà.
Adéu.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Hola, soy Charol Oriente y me encanta cocinar. Por eso valoro la calidad de agua de Osmotic Cero, lo que aporta. Se potencian los sabores de los alimentos porque no hay químicos en el agua. Cocino en menos tiempo. Sobre todo, es cocina saludable que mantiene las vitaminas y proteínas de los alimentos. Aprovecha hoy nuestra oferta 45 aniversario. Vente Osmotics con el 20% de descuento a pagar en 48 cuotas sin intereses y la instalación gratis. 900-208-208 Osmotic Cero.
Control motor amb els esports.
El Hyundai Kona ha estat escollit millor cotxe de l'any a Espanya 2019. A més, la seva versió elèctrica, amb una autonomia de fins a 449 quilòmetres, és el primer SUV elèctric en rebre aquest premi. Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, Avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
¿Os habéis dado cuenta que estamos bombardeados de información?
La desinformación es una amenaza muy grave.
Una serie de fake news que seguramente a nosotros nos parecen ridículas.
Resulta que la primera vez que escuché hablar de noticias falsas, de fake news, seguramente fue en torno a la campaña del Brexit. Siempre hubo noticias falsas. Lo que ocurre es que las fake news han sido producidas ya en factoría. Pero ahora te diré una cosa. En una sociedad inundada de información irrelevante y de manipulaciones, para nosotros, para mí, la claridad y la credibilidad es algo absolutamente vital.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
Gracias por escucharnos y gracias por creernos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, la radio es Carlos Herrera. La radio es Herrera en COPE.
Gracias a la radio, porque con ella me siento informada.
A todos los oyentes, presten mucha atención. Un gran seísmo llegará muy pronto. Dentro de poco, recibirán más noticias para que tomen las medidas oportunas. Línea directa, 902-123-197.
¿Sí?
Hola, cariño. Acabo de llamar a Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma.
¿Pero si nuestro piso es de alquiler?
Pues se puede, sin problema. Una vez que te instalan la alarma, es tuya y si te cambias de casa, te la vuelven a instalar.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¡Cómprate una, dos o 200! Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo al 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Minut i mig per sobre de dos quarts de dues. Avui dimarts, com us deia al principi, és dimarts 12, eh? No dimarts 13, no. Dimarts 12 de febrer del 2019, per cert, aquest matí amb més fresca de l'habitual. Ara, a la ciutat de Lleida tenim 10 graus de temperatura, amb sol, això sí, per tant, és una altra història, t'abriques bé, però et toca el sol a la cara i es viu diferent aquest fred, eh? Nosaltres engeguem ara ja la tertúlia dels polítics, directes cap a les dues. Recorda el nostre número de WhatsApp per si vols fer qualsevol aportació, el 664-526-180, 664-526-180. Estem ben acompanyats, com sempre. Estan amb nosaltres avui el Francesc Gavarrell, de la Crida CUP. Francesc, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a totes.
La Marta Gispert, del PDeCAT Unió. Marta, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Molt bé, gràcies.
Núria Marín, d'Esquerra Republicana. Núria, què tal? Bon dia.
Home, avui no sé si és gaire bon dia, però bueno. Salutacions.
Vale, salutacions.
Cordials.
Dolors López, del Partit Popular, què tal? Bon dia.
Bon migdia.
José Luis Osorio, de Ciutadans, bon dia.
Què tal? Com anem? Bon dia.
I Carme Valls, del PSC, bon dia.
Bon dia a tothom.
Escolta, primer de tot, ja ho sé que hi ha temes. Hi ha temes, però hi ha una altra cosa. Mira, ja ho sé que hi ha d'altres històries, però estic content perquè demà és el Dia Mundial de la Ràdio. I demà, doncs, els que treballem a la ràdio muntem sarau i muntem gresca i ens treuen dels
estudis. Tornem demà, doncs, no?
No, però vull dir que ens treuen dels estudis, ens n'anem a la sala Alfred Perenya, a l'IMAC, a fer una marató de programes de ràdio amb totes les emissores o amb moltes de les emissores del territori, que això és maco, tant les municipals com les comercials, com les privades, com les públiques, eh? Això és bonic. S'engega, crec, a les 8 o les 9 del matí i ja fins a les 8 de la tarda, sense parar, escoltant i fent programes de ràdio els quals es poden anar a veure, que sempre he dit el mateix. No sé si és bo o és dolent, eh? que després et posen cara a la veu. Vull dir, la ràdio té aquesta màgia, no?, que tu escoltes una veu i la teva imaginació treballa. En fi, això, que demà és el Dia Mundial de la Ràdio. En un dia com avui, que sí que és veritat que des de les 10 del matí ha començat el judici del procés, bueno, el que s'ha anomenat com judici del procés, en d'altres èpoques avui seria importantíssima la ràdio, perquè és un mitjà que sí que té el que no pot tenir, per exemple, la televisió i la premsa escrita, que és la immediatesa. Avui en dia la ràdio sí que competeix amb el tema d'internet per la immediatesa, però jo crec que segueix mantenint el tipus. No sé, vosaltres, no sé si voleu compartir records que tingueu de la ràdio, dies importants que heu viscut a la vostra història amb una ràdio al costat o gràcies a la ràdio?
La ràdio és present, passat i futur, i a més la ràdio el que té és que ha sabut adaptar-se. És que adaptar-se a les noves
circumstàncies.
Quan parla de la ràdio...
Diu aquesta veu de locutor.
Bueno, molt bé, molt bé.
I havia sigut locutor.
Ningú trencava el gel, doncs... No, havies estat locutor, José Luis?
Havia sigut locutor, sí.
Ah, caram, això no ho sabia, tu.
Sí, sí, sí. Durant uns quants anys. Després me vaig reciclar, vaig iniciar altres etapes, altres projectes, però sí, és una època que recordo especialment amb molt afecte i amb molt carinyo. Sí.
Escolta, on vas estar, locutor?
Mira, vaig estar en diverses emissores locals a Barcelona, després també vaig estar a la SER, a Lugo, i a Ràdio Valira, Andorra.
Ah, caram,
sí, Déu-n'hi-do. Vaig anar saltant.
Sí, 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 això és un mapa interessant, eh?
Sí, sí, sí.
Molt bé, molt bé.
I jo, sobretot, el que vull destacar, a veure, aquí tenim la tendència, i és maco, no?, parlar de la ràdio que ens acompanyava quan érem petits i que forma part de la nostra banda sonora, però és el que deies, la ràdio ha tingut la capacitat d'adaptar-se als nous temps. Quan va sortir la tele, quants posaven en dubte el futur de la ràdio? Deien, doncs, ja s'ha acabat. Doncs no, la ràdio s'ha enfortit, perquè la ràdio permet fer altres coses. I amb les noves tecnologies i amb les xarxes socials, al contrari, la ràdio ha sabut alimentar-se i complementar-se amb les noves tecnologies, i totes dues interaccionen perfectament. I té aquesta virtut que te permet fer altres coses, i malgrat que una publicació a qualsevol xarxa social té aquest avantatge de l'immediatesa, vull dir, el poder de l'impacte de la veu en el moment de dir passa tal cosa, és que això és instantani i és més ràpid que començar a teclejar un missatge. Vull dir, amb la qual cosa, llarga vida la ràdio.
Molt bé. Bueno, jo ho secundo, vaja.
Jo recordo, ara, que soc una mica volant aquella cançó dels Buggles, no?, que deia el vídeo mató l'estrella de la ràdio, no?, i que semblava que la... Exacte.
Kill the radio star.
Ahí està. Molt bé, Gispert.
Ja em sembla de no posar aquí una guitarra.
I és veritat que quan era més jove pensaves, bueno, amb la televisió s'acabarà menjant l'espai i tal, i te'n dones compte que no. Perquè ho has dit claríssimament, Ricard, és la immediatesa. Vull dir, no hi ha res més immediat que connectar la ràdio i saber què està passant en aquell moment. Després la ràdio també té una cosa que per mi és fantàstica, que són les veus. I amb això, quan sento el José Luis, dius,
sí,
xapó.
Fan veja,
I no? De fet m'ha passat... Jo era, en una època determinada, estava absolutament obsessionat, era superfang del Toni Clapés quan estava a Catalunya Ràdio, que feia el programa de les tardes, era una mena d'obsessió que tenia, arribava a la feina a les 4, enxufava la ràdio, em posava a treballar, i associes una veu amb un... No l'associes amb determinats rostres, i hi ha rostres que no tenen res que veure amb la veu.
Normalment. Mm.
Però quan sents aquelles veus... Teniu sempre aquestes veus tan càlides, aquestes veus tan no sé, tan de ràdio, i quan veus alguns rostres dius, caram, és que no té res que veure amb la veu que li, amb la imatge que li posava. La ràdio és el gran invent, i la ràdio és allò que et permet aixecar-te al matí i enxufar la ràdio. I dutxar-se, vestir-se, esmorzar amb la ràdio. Això difícilment ho fas amb la tele. No és el mateix. No és el mateix.
Jo, per a mi, la ràdio té aquest encant com a romàntic, no?, que és aquests moments que diu el francès, no?, de quan estàs al millor sol, no?, estàs, per exemple, al camp, i la gent que treballa al camp, per exemple, són gent de ràdio. No estàs treballant ni... O el meu fill, per exemple, quan estudia es fica a la ràdio. I són aquests moments, potser, amb els que no comparteixes tant. Jo tinc la ràdio l'associo més a moments de solitud, no?, que moments de... Bueno, almenys en el meu cas, a moments de companyia, o inclús aquest moment amb el que te despertes, evidentment, i quan sona el despertador, no sona el despertador, sona la ràdio, no? Però a mi la ràdio és un acompanyament que forma part, sí, sí, de la meva vida, evidentment.
Mhm.
Sí, molt d'acord amb tots vosaltres. Jo, els primers records que tinc de la ràdio quan era joveneta era de ronda matinal, que ens despertàvem al dematí desitjant bon dia a través d'unes cartes que s'enviaven, i no sé si us en recordeu algú de la taula, no?
Les feien en aquesta casa, sí.
Sí, i després doncs se dedicava una cançó, etc, perquè abans no hi havia l'accés a la música com el que hi ha ara, no? Hi havies de fer una petició a la ràdio per escoltar segons quins temes.
Ha canviat molt això, eh?
Sí, hòstia, sí, però estic completament d'acord amb el que aquí es deia, no? Que la ràdio ha evolucionat. No és un mitjà antic, tot i que sí que té aquesta mena d'aureola de romanticisme, com deia la Carme. Inclús, en el meu cas, forma part de la meva rutina diària, no? Em llevo amb el despertador, que és la ràdio que s'engega, no? I sento una veu, normalment són veus càlides, no? Que t'acompanyen amb el cafè del dematí i que t'expliquen tot el que està passant, i que ho expliquen amb aquesta immediatesa, perquè si alguna cosa hi ha a la ràdio són grans professionals que doncs estan a sobre de la notícia, que moltes vegades dius com han pogut arribar tan ràpid amb tot això que està succeint, etc, no? I doncs jo celebro molt que hi hagi doncs aquest Dia Mundial de la Ràdio, i que doncs se'n faci doncs bandera com a mitjà de comunicació, doncs que, en fi, que entre a totes les llars i que doncs s'escole, no?, per totes les habitacions i tots els racons de la casa.
Jo, a part de la quotidianitat, perquè és cert que et lleves, jo me'n vaig a dormir amb la ràdio, amb la tertúlia d'esports de Catalunya Ràdio, i em desperto amb la ràdio. Però més enllà d'això, sí que és curiós que jo, quan penso en la meva etapa d'estudiant a Barcelona, inevitablement va lligat al Moro, el Lloro, el Mico i un senyor de Puerto Rico, que és un programa de ràdio mític que feien Jordi Vendrell, Quim Monzó i el gran Ramon Barnils, perquè era un programa com a molt transgressor per l'època. Es feia a altes hores de la matinada, i jo sempre pensava, clar, es fa a altes hores de la matinada perquè segons el que probablement en Brantam no es pot dir, no? I era un programa per mi excepcional i que et feia pensar, que et feia donar toms i et feia pensar en moltes coses. I mira, avui m'ha anat bé per retre un homenatge a aquest trio de grans... de grans periodistes.
Tots els mitjans, jo crec que fan la seva feina, és a dir, la premsa escrita en serveis doncs per tenir aquell resum a l'endemà amb la recopilació de totes les dades i certes imatges, la televisió doncs per veure doncs les imatges en moviment, i la ràdio doncs aquesta immediatesa. Després hi ha internet, que no és un mitjà de comunicació, internet és un vehicle, internet és un vehicle on la ràdio es pot escoltar, la ràdio a través d'internet, veure la tele a través d'internet i llegir un diari a través d'internet, i després ja podríem parlar de xarxes socials i d'altres històries doncs que, bueno, que moltes vegades s'ha de tenir els filtres molt ben activats perquè no te la colin, el tema de les xarxes socials. En fi, sí, Dolors López.
Sí, a veure, jo el que resaltaria quasi més de tot el que s'ha dit, no?, de la ràdio, de les veus boniques, de la immediatesa i tal, jo resaltaria el tema de la companyia, de totes aquelles persones que estan soles per diferents motius, no tenen per què viure soles, però que sí que en un moment determinat estan soles. Pensem amb tots els camioners, amb gent, com deia no sé qui, que està en el camp, etc, a llocs on no poden veure la tele, on no tenen una altra veu, una altra companyia, una altra manera de connexió, inclús amb la resta del món, que la ràdio, no? I per tant, aquesta tasca social, no?, que fa la ràdio de fer aquesta companyia a tanta i tanta gent que segurament sense la ràdio pues estarien, se sentirien més sols, no? Uh-huh. I jo, el record que tinc, que m'ha vingut al cap, no?, potser podria explicar molts de records de la ràdio, però el que m'ha vingut al cap i que alguns diran, ui, Dolor, però que gran que ets, eh?
I a
que...
La senyorita Francis.
Diràs que friqui.
La senyorita Francis,
no, però
sí?
A més, no, però
perdó.
Espereu en el...
No,
sí,
diu, a
però espereu en el... Sí.
Lucecita.
Anava a parlar, no, en el context d'això. Quan vaig acabar el batxillerat, ja no era obligatori, ja no us en recordareu vosaltres, de lo que era el servei social.
Bueno, jo
no
l'he
fet, però la
quan
meva mare...
Quan jo vaig acabar el batxillerat ja no era obligatori el servei social, ja no era obligatori. Però a casa meva van entendre que, a veure, que era precisament un servei social. Com que havia acabat el batxillerat, bueno, pues 3 mesos, i els vaig escollir a les germanetes dels pobres. Uh-huh. Allí amb les, bueno, i llavors jo a lo que ajudava, que pobres, era a cosir coses que jo la veritat és que sabia molt poquet, pensava pobra gent, jo lo que els hi faig. Però claro, el fons d'aquelles tardes, anava, no sé, un parell d'hores a la tarda, no me'n recordo exactament, però el fons d'aquelles hores allí, pues, cosint amb senyores que eren, pues, contractades o que era precisament la senyora Francis, la Lucecita, aquestes coses, no? Per tant, són records una mica que ara poden sonar surrealistes, però que van marcar una època.
No, van marcar una època, per suposat.
Estimada Maria Dolores, explica-me.
Pues mira, Francesc.
Francis.
La
senyora
Francis.
La ràdio és un dels mitjans que fareu anar cada matí i cada tarda, des d'avui fins als propers dies, per saber com està anant aquest judici que ha començat avui a, bueno, ha començat avui a Madrid, que és seguit a nivell nacional i internacional.
És que jo crec que no podem oblidar que la ràdio, bueno, almenys
ja, jo subtilment he canviat de
sí,
tema.
Sí, sí. Almenys però jo sóc persona de cotxe, que em moc molt i evidentment la ràdio és el mitjà que ens acompanya, bueno, per informació, jo amb l'horari que faig, sinto molt més la ràdio que la tele.
El seguirem. El que és una llàstima.
Està claríssim.
Aquest judici què és? És a dir, què és?
Aviam,
és
un judici. Una farsa. Diguem-ho, ja està, no passa
res. És un judici. Què és jutge?
La que barre.
És jutge, a tots.
Que és jutge. De manera breu, cadascú que...
Jo em sento jutjada, ens jutge a tots aquells catalans que vam fer exercici de la nostra llibertat, que vam anar a votar, que per cert vam guanyar, i es jutge això, es jutge unes persones que el que van fer va ser cosa estranya, o que pot semblar estranya en el món polític. Precisament el que van fer és complir amb el mandat pel qual s'havien presentat a les eleccions i pel qual hi havia una majoria de parlamentaris que s'havien presentat amb un eix al Parlament, van guanyar, i el que van fer va ser implantar allò per el que s'havien presentat a les eleccions, que no deixa de ser una paradoxa. Per tant, aquest judici... per mi és una farsa, no, més que una farsa, és un exercici del poder de l'Estat, de la famosa modèlica transició, doncs aquí ho veiem, lo modèlica que va ser la transició. Jo només volia dir una cosa, em sap molt greu, i ho dic sense cap rentintint, i ho dic així, em sap molt greu que aquest judici no sigui retransmès a la resta d'Espanya, és a dir, que la resta de territori espanyol no pugui seguir a aquest judici, em sap greu, perquè els ciutadans espanyols se'ls hi explica una part de la realitat i se'ls hi explica una realitat més o menys.
Bueno, a través d'internet es pot seguir, hi ha streaming de vídeo.
Clar, sí, però és que això, mira, és com el que deia ahir el Cañas, no? ¿Per què vamos a dejar observadores internacionales si ja se da por televisió?
Bueno, ho ha dit la fiscal i tot
obviant,
això.
Obviant que hi ha un realitzador.
Correcte.
I que el realitzador...
Això ho va dir-se la mateixa, de donar això els va dir-se la mateixa vol, fiscal, no? Ho va dir això.
Per tant, bueno, aquesta és la... I és l'Estat el que ens jutge, eh? I aquí la separació de poders brilla per su ausència. En fi, deixo aquí.
Bueno, jo no comparteixo els criteris de la Núria, no? Ni d'algú que ho ha dit, no? Jo no crec que sigui cap farsa. Jo crec que en la justícia, i en la justícia espanyola, crec concretament, estem en un estat de dret i aquest judici no és més que el desenvolupament i que l'exercici...
Això és com creure en Déu, que ningú l'ha vist.
No. D'un
sí,
estat,
com creurem Déu.
D'un estat de dret. Amb aquest país tots som iguals, i per tant, aquella persona que comet un delicte, pues té que ser juzgat i la justícia decidirà. Jo aquests dies suposo que, bueno, que tindrem bastant rebombori, no?, de que, bueno, ja han començat aquest matí, sembla que aquesta tarda hi haurà una altra manifestació.
Jo una crec concentració que lo millor, a les 7,
Ricard Vimes. Jo crec que el millor que podem fer...
Si
gràcies, no hi assistiré. Jo crec que el millor que podem fer els ciutadans és deixar treballar la justícia i no interferir en la tasca de la justícia. La justícia ha de ser imparcial. I per ser imparcial ha de treballar tal i com creu que ho ha de fer. Perquè encara que alguns ja sé que somriuran amb aquesta afirmació que a continuació faré, amb aquest país hi ha separació de poders.
I passi el que passi, dintre de 3 mesos, més o menys, quan hi hagi una sentència, jo us puc assegurar que si finalment la sentència o és absolutòria o és molt petita o el que sigui, jo la respectaré, perquè crec amb aquest estat de dret i crec amb aquesta justícia. M'agradarà veure, veure el que faran
si alguns manifestar si la diumenge exigint
seri,
ja la
si us vau
manifestar
el què?
Si us vau manifestar diumenge exigint als tribunals que hi ha directament en
no, no,
no,
no,
no,
no és una cosa, el ponent
no era això, acusant ja directament a Pedro Sánchez de pactar amb els independents.
No, la manifestació de diumenge, ho dic molt curt, no, perquè hauran de parlar tots.
Ah, no, es va manifestar
la,
no,
la manifestació de diumenge era conseqüència de l'acceptació per part del president del govern, Pedro Sánchez, de l'acceptació d'unes condicions que després va recular, afortunadament, segurament
si no
per
la
veritat.
Si no
havia acceptat la figura d'un relator.
És la paròdia de la paròdia.
Perdona, el PP ha acceptat la figura d'un relator no una vegada ni dos, més vegades.
Jo no conec cap cas,
fins i tot a Meta.
Al final, Pedro Sánchez...
Escolteu-me, sisplau, que ens quedarem sense temps i llavors es queden coses al tinter i em sap greu. Dolors, 5 segons.
Estava disposat a pactar amb els independentistes a canvi...
Estava disposat a parlar.
A canvi dels pressupostos.
A veure, cadascú que digui el que creu.
Jo estic convençuda de que era això. Estava disposat a parlar a canvi dels
pressupostos. Val.
José Luis...
No, jo i moltíssima gent que ens han manifestat.
José Luis Osorio.
Bueno, 45.000, perdona.
José Luis Osorio.
Jo crec que moltíssima.
Bueno, no sé...
No entreu amb la guerra de les xifres,
sí,
perquè és un problema sempre.
Ja.
Vull dir, és igual si són 40 o són 200.000.
Sí,
José Luis Osorio.
Sí, gràcies. Sí, comença un judici on se jutge unes persones que tenien una responsabilitat, gran responsabilitat, en tasques de govern de la Generalitat. El govern de la Generalitat forma part de l'Estat. No és una cosa aliena, no és una cosa que no tingui res a veure, al contrari. Amb la qual cosa, suposadament, han comès negligències, suposadament s'han saltat la llei, no és cert que se'ls jutgi per la seva ideologia ni per la seva forma de pensar, perquè han activat uns mecanismes que els van advertir, no només els lletrats del Parlament, també el Consell de Garanties Estatutàries. Tot això se remunta molt més abans... Ens remunta els dies 6 i 7 de setembre, aquella sessió del Parlament, també els fets de la Conselleria d'Economia, i tots els antecedents que hi va haver, i antecedents que tampoc ajuden gaire, com per exemple...
Totes les manifestacions de l'11 de setembre, no?
Sisplau, Núria, que jo t'he escoltat. Les notificacions que va rebre el senyor Puigdemont del Tribunal Constitucional i que es vantava de no complir-les. Per tant, aquí hi ha una sèrie de fets que s'han anat donant amb el temps i és un judici molt complex en el qual els poders judicials, doncs, donada la importància d'aquest judici, estan sotmesos a una gran pressió. I, vaja, jo com a ciutadà, a veure, és que no vull parlar tampoc d'una professió de fe. No és que cregui en la justícia, sinó que la justícia, com a poder de l'Estat, ha de actuar. Estem immersos, inserits en aquest sistema, i ha de ser un judici just, i espero que no hi hagi ingerències ni pressions i que tant uns com altres exerceixin el seu paper.
Carme.
Bueno, a mi, personalment, evidentment, no m'agradaria en cap cas que aquest judici... que s'estigui produint. No m'agrada que la gent estigui a la presó. No hi crec que hi hagin de ser. Si el judici serà just o no. Mira, aquest matí m'ha fet gràcia perquè veia a la tele que la Carmena i la de Colau s'han discutit. I s'han discutit, curiosament, per aquest judici, no? Perquè la de Colau dubtava de la justícia, cosa que jo també faig, perquè és que, a més, contínuament i desgraciadament ho veiem, o sigui, no solament en aquest cas, sinó en altres cas, com poden ser el de les dones, el de qualsevol cas, que contínuament en parlem, no?, de que avui en dia la justícia espanyola, desgraciadament, bueno, està en tela de judici, no? I clar, la Carmena, evidentment, que és jutgessa, deia, jo hi crec que aquest judici serà just. Jo hi voldria creure.
Francesc.
Aquest judici no pot ser just, és impossible que sigui just perquè atenta contra les mateixes bases de lo que s'anomena el Regne d'Espanya, de l'Estat. El que es fa per primera vegada des del Principat, des de Catalunya, és un embat directe ideològic, en cap moment violent, un embat directe a la manera com, durant, jo diria, des del postfranquisme, la transició, però fins i tot en el franquisme es va concebre l'Estat. I el que fan aquesta gent que avui estan a l'estrada són els primers que políticament s'han atrevit des de la ideologia i des del pacifisme a plantejar una ruptura amb aquest model d'Estat. I l'Estat espanyol, tal com està concebut, no ho pot acceptar de cap manera. No, jo no negaré que un jutge determinat en determinades situacions pugui ser més o menys parcial, però en aquest cas no poden, és que no poden, formar part del seu ADN, l'Estat no els hi pot permetre. La justícia avui comença el seu aquelarre particular i això acabarà amb una sentència. Se sap des del començament perquè el que s'ha posat sobre la taula és el dret a l'autodeterminació, el dret a la lliure expressió dels pobles, i això l'Estat espanyol no ho pot permetre i els jutges tenen la consigna de que no ho han de permetre. I a més s'està articulant d'una manera en la qual aquesta gent estan sent víctimes ja des del primer minut. Avui heu vist com no deixaven accedir als seus familiars al tribunal, a la sala de judicis. La pregunta és per què? Perquè tot forma part d'aquest camí de la humiliació que els ha de portar a la presó. I tant que us vanaglorieu de la justícia, si per un moment determinat les condenes fossin més baixes del que se pressuposa, m'agradaria veure la gent com sortiria al carrer i aquesta Espanya que se suposa que és tan neutral, com atacaria en determinades instàncies judicials. I acabo. Un tribunal no pot admetre una acusació particular com la d'un partit polític que és Vox, que se salta a la torera els mínims legals a l'hora de demanar sentències desproporcionadíssimes, només perquè són els que suporten i els que donen suport en aquest model de l'Estat. Jo crec que serà un aquelarre, crec que venen dies molt d'usos, i crec que venen dies, i em sap greu dir-ho, que assenyalarem a tota aquesta gent que són partícips i són còmplices d'aquest absolut drama per aquesta gent, perquè ja dic.
Marta.
Tu preguntaves, Ricard, que es jutge o a qui es jutge, no?, en aquest judici. Jo crec que es jutge a tots aquells que l'1 d'octubre vam sortir a votar en un referèndum, que vam empènyer, doncs, al govern legítim que teníem aleshores a la Generalitat, que aquest govern va fer un pas endavant, doncs, per escoltar la veu del poble i que, doncs, va prendre responsabilitat de tot el que se'n va derivar d'aquest 1 d'octubre. Es jutja a 12 persones que han fet política, que només s'han dedicat, en virtut del que va dir el poble, a fer política, seguint aquest mandat electoral guanyador en unes eleccions democràtiques. Aquí parlàveu de separació de poders. Òbviament no existeix aquesta separació de poders. En el moment que hi ha un partit polític com a acusació particular al costat de la Fiscalia, aquesta imatge que surt a la tele veient aquest líder polític de Vox exercint aquesta acusació particular, això és aberrant, això és demolidor. És que a Europa es tornarà a ficar les mans al cap. Avui sortia, doncs, que aquesta gent de Catalunya Caixa han estat absolts. Ho han fet coincidir avui aquesta notícia, no? Perquè, com sempre fan, doncs, una cosa es tapi amb una altra, no? La justícia no és igual per tothom. L'Estat espanyol no fa justícia per igual amb tothom. La gent de la manada, aquests animals de la manada que han estat condemnats, doncs, per violació, estan al carrer i tenen una condemna. Estan al carrer. I els nostres presos, perquè ho he de dir, ho dic així perquè me'ls sento meus, no?
Segons, Marta.
Estan, doncs, amb una presó preventiva, sense judici. I en molts casos, molts mitjans els condemnen amb la seva...
Mitjans, doncs, i grups polítics.
Sí, doncs ja parlen com si estiguessin condemnats. No hi ha presumpció d'innocència en absolut. Per tant, absolutament d'acord que això és un aquelarre, que és un judici, que és una absoluta farsa, que és un muntatge, que és una història que s'han inventat, que han de justificar i que no se la creu ningú fora de les fronteres espanyoles i que fa riure.
Bueno, és que ens queden menys de dos minuts, per tant, si és algú d'intervenir, ha de ser de 10 segons.
Perquè diu, es va desobeir, sí, clar, es va desobeir i ho va fer la presidenta del Parlament amb una frase que considero exemplificadora, que va dir, només faltaria que els jutges ens haguessin de dir al Parlament sobre el que hem de discutir i el que no hem de discutir.
Dolors,
poden discutir el que vulguin, però sempre que no saltin la llei.
Aquí demostra, me deixes acabar,
feu molt breu perquè no tindreu temps, sinó.
Demostra la separació de poders. Només recordar, el ponent de la reforma de la llei penal ha dit que no hi havia delicte.
Dolors.
El ponent.
Jo no sóc qui per dir si hi havia o no delicte, però el que està clar...
No, ho ha dit el ponent, el ponent de la reforma penal. Ho ha dit un jurista, no?
Sisplau, que és que si no, no us escolten bé.
El que és que van incomplir la llei. I els van advertir.
No està clar, això. No està clar, això. No està clar, això.
Acabes de dir, jo no ho puc dir, però ho dic.
Però no està allà per incomplir la llei.
José Luis.
Sí, a veure, jo, evidentment, discrepo de moltes coses que s'han dit aquí. D'entrada, avançar-nos i ja fer un spoiler de la sentència. Vull dir, el judici ha de seguir un curs, serà un judici llarg, serà un judici complex. I sobre el dret d'informació, a veure, a la resta d'Espanya la gent s'informa, igual que a Catalunya, amb els mitjans que té a mà i de la manera que més vol. Només faltaria dubtar del criteri de la ciutadania de la resta d'Espanya i posar aquesta diferència entre uns i altres.
Escolteu, com ha arribat a les dues, com sempre, ens quedem sense temps, però vaja, jo crec que avui hem obert aquest tema, hem obert aquest meló per entendre'ns, sí, i hi haurà més dies. Francesc, Marta, Dolors, José, Luis, Carmen, Núria, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies.
Nosaltres arribem a les dues demà i tornem puntuals, 12:20. Recorda, demà, Dia Mundial de la Ràdio.